Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Us mentiria si digués que no he trobat a faltar Àlex Sala des que va caure lesionat a Lezama fa ja algun que altre mes. És evident que l'equip ha reaccionat, que Pau Resta està complint de forma espectacular, clavat entre centrals, i que el Sabadell, no cal ni dir-ho, travessa el seu millor moment de la temporada. Però la rauxa del gavanenc sempre es troba a faltar. I em dol pensar que potser aquell partit que deia ara Bilbao va ser l'últim del jugador cedit per part del Girona al centre d'esports. Per culpa de la lesió i la posterior recaiguda, no tornarà a competir aquesta temporada vestit d'arlequinat. És veritat, sense ell l'equip està responent, afortunadament, i som a un pas de l'objectiu, però en la seva absència crec que és de justícia també reconèixer el plus de competitivitat, de garra, de caràcter que li ha donat enguany a l'equip, sent un dels més joves de la plantilla. Per tot això i per molt més, avui Àlex Sala serà el primer protagonista del programa.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un Hotel Suís que farem gràcies a la feina de la Rocío García al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barça s'ha classificat per la via directa a la Final Four de l'Eurolliga de bàsquet masculí. Ahir l'equip de Jasikevičius va guanyar el tercer partit, 66-77, a la pista dels Alguiris. L'Olympiacos també ho va fer, amb un triple sobre la Butzina a la pista del Fenerbahçe, i domina la seva sèrie 2-1. Avui a dos quarts de nou, Partizan-Real Madrid, quart partit amb 2-1 favorable a l'equip d'Obradovic, als serbis. El Gran Canària tot això ha guanyat l'Eurocup i per tant té un bitllet per la pròxima Eurolliga. Ahir a la final, victòria 71-67 contra el Turk Telekom com encara. A la primera divisió masculina de futbol, l'Atlético ja és segon per sobre del Madrid, gràcies al 5-1 d'ahir al Cádiz. Avui quatre partits tanquen la jornada, entre els quals a 2-8, amb presència catalana, un parell, Girona-Mallorca i Sevilla-Espanyol. A Itàlia, el Nàpols pot proclamar-se avui campió de la Sèrie A per tercera vegada en la seva història. Li val un empat al camp de l'Udinese per alçar-se amb el títol, i a la Premier League, Haaland ha superat el rècord històric golejador de la Lliga amb 35 gols, per sobre ja dels 34 d'Alan Shearer i d'Andy Cole. I aquí tenim tot això.
Comenta la recepció.
Parlarem amb Àlex Sala des de la nova Creu Alta, també una mica d'Intercity. Passarem per Terres Alacantines, per tant, més noms propis del programa d'avui, Loar Gràcia, Sandra Santanyes, Ivan Meritxal o el karate Kyokushinkai.
L'actualitat de la primera ref.
Avui hi ha futbol al nostre grup. Osasuna Promeses Numancia, a dos quarts de vuit a Tajonar. Veurem quants dels que estan en dinàmica de primer equip osasunista a les portes de la final de Copa juguen avui amb el filial. Suposo que cap. Riazor, a tot això, ha penjat el cartell de no queden entrades pel Deportivo Alcorcón d'aquest cap de setmana. I ahir, en el partit de l'altre grup, el Racing de Ferrol va guanyar 1-2 al Córdoba l'Arcángel i entra de ple en la lluita per l'ascens directe, deixant precisament el Deport quart i sense factor camp a favor ara mateix al playoff. Juanito, el director esportiu dels cordobesos, ha demanat disculpes assumint les responsabilitats de la caiguda lliure i en picat experimentada per l'equip califal.
La notícia curiosa.
Curiosa i molt trista, eh? Mor una jove promesa del karate de tan sols 25 anys, Josu García de Albéniz, durant el Viña Rock. La llegim, entre d'altres mitjans, als companys de Tiempo de Juego de la COPE.
De quin partit no estarem pendents?
Del Bravo contra el Tabor Cesana, jornada 34, Eslovènia, a dos quarts de sis.
I a les xarxes socials.
Acabem amb el tot venut en menys de dues hores. Les 50 entrades visitants per l'Intercity Sabadell van volar ahir en molt poc temps. És una llàstima que els alacantins, de moment, no en cedeixin més, sobretot si després l'Antonio Solana no està ple, però l'afició arlequinada un cop més responent a centenars i centenars de quilòmetres de la ciutat, de casa. Podeu llegir-ho tant al perfil oficial del Centre Esport Sabadell com @RadioSabadell.
Hotel Suís.
Jo penso que hem de tenir tranquil·litat, hem de saber d'on venim, que fa tres setmanes estàvem al pou, com aquell que diu, i crec que en tres setmanes l'equip ha donat una resposta espectacular i al final, com ja et dic, hem d'anar a guanyar a Intercity per a, conforme et dic, estar més tranquil i després ja veurem què passa.
Adrián Hortolà, l'alacantí de la plantilla, el de Xàbia, amb peus de plom i pensant una miqueta en aquesta visita a Intercity. Avui, entrenament de l'equip a la nova Creu Alta, pensant en aquesta jornada que podria valdre-li una permanència a l'equip de Miqui Lladó. Tenim també Guillem Molina fent una miqueta de prèvia d'aquest partit a l'Antonio Solana i en la mateixa línia. Res està fet, per això no aixecaran el peu.
Aquest equip no relaxarà perquè al final és el que et dic, no estem salvats matemàticament. Jo crec que hem d'anar a Intercity amb la mentalitat que hem tingut avui, que jo crec que és la correcta. I ja et dic, jo crec que l'equip no relaxarà perquè és conscient del que hi ha i bueno, anirem a Intercity també a rascar els màxims punts.
Com a bon dijous, avui hem tingut no només entrenament del Sabadell a la nova Creu Alta, sinó també designació arbitral. Armando Ramo Andrés serà el col·legiat d'aquest Intercity Sabadell, nascut a Saragossa fa 31 anys, germà del també àrbitre, en aquest cas de segona federació, Alfredo Ramo Andrés. És la seva quarta temporada a la categoria de bronze i té un precedent amb el Sabadell, la derrota a casa de la primera volta fa uns mesos, aquesta mateixa temporada, contra l'Eldense 1-3. Precisament va escoltar ara Guillem Molina, el va expulsar aquell dia per dues grogues i també va assenyalar un penal a favor dels aldencs, claríssim, això sí, que el va cometre el mateix Guillem Molina. Mitjana lleugerament superior a les 5 grogues, 5,19 per partit, 0,16 vermelles de Ramo Andrés, insisteixo, aragonès, Armando, que serà el col·legiat, no té cap precedent amb l'Intercity. Com sabeu, serà el primer dels 3 duels directes que té el Sabadell contra rivals que estan per sota seu a la classificació. La pregunta estava cantada per Guillem Molina. Potser ara que el Sabadell ha obert escletxa era millor no tenir duels directes i jugar contra equips que s'hi sumen contra el Sabadell, com a mínim no et retallen distàncies? Doncs per Guillem Molina, res de res.
Jo crec que ara estem en un moment que depenem més de naltros que d'una altra cosa. Bueno, pots mirar de la manera de dir, bueno, a veure què passa, perquè és un rival directe, podem perdre, podem guanyar, però jo crec que hem d'anar amb la mentalitat de dir, hòstia, tenim una oportunitat, no?, de jugar contra un rival directe que pràcticament, si el guanyes, pues el pots deixar molt enrere, no?
Estaria no sentenciat, però sí a ulls del Sabadell molt més enrere l'Intercity, ni us explico si després es continua fent la feina contra la Nucía o contra el Cornellà. Avui, com heu pogut evidenciar, el Sergi Garcés no el tenim aquí a l'estudi 1 de Ràdio Sabadell, perquè just està tornant de la nova Creu Alta, ha estat allà amb un dels noms propis de les últimes setmanes, malauradament, perquè, com venim dient des de fa setmanes, es perd el que resta de temporada. Àlex Sala, el migcampista gabanenc, s'ha dit per part del Girona, que després de la recaiguda patida, doncs ha dit adéu al que queda de temporada. D'això i de molt més han parlat en aquesta extensa conversa el Sergi Garcés i l'avui protagonista principal d'aquest hotel suís, Àlex Sala.
Àlex Sala, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad que muy bien, contento con los resultados del equipo y rezando para salvarnos ya lo antes posible.
Toca preguntar-te per això com estàs tu, realment, més que l'equip. Després parlem de l'equip, si vols, però, clar, amb aquest final tan estrany que t'ha tocat viure de temporada, que m'imagino que en el moment va ser un cop, no? Un cop moral, fins i tot.
Sí, la verdad que no soy un jugador que suele tener muchas lesiones o que me pierda partidos durante la temporada, pues hace 3 años o así me tuve una lesión también importante que me dejó mucho tiempo fuera del campo y hasta entonces no había tenido ninguna y sí, se hace duro al final estar fuera y tener que ver los partidos desde la grada y no poder ayudar desde dentro del campo, pues es muy duro, pero bueno, al final hay que saber aceptarlo, ayudar al equipo desde fuera y sumar en lo que se pueda y recuperarse lo antes posible.
Ho hem explicat en més d'una ocasió, estaves per tornar, és a dir, estàvem a l'últim entrenament, tot feia intuir que entraves en convocatòria, que aquell partit ja, no sé si jugava alguns minuts, però sí, entra en convocatòria, i arriba, sens dubte, el pitjor que et pot passar, una recaiguda, i a més una recaiguda més greu, per dir-ho així, que la inicial encara.
Sí, bueno, al final no sé si és recaïda o si és la misma zona, però es una lesión un poco más importante y que hay que cuidarla bien. Igual entre todos quisimos arriesgar más de la cuenta y pues mira, pasó lo que pasó, pero ahora toca recuperarse y volver para la pretemporada del año que viene nuevo.
Què és el primer que vas pensar per això? Perquè, clar, s'acabava la temporada. O sigui, oficialment, m'imagino que quan et fan el pronòstic, quan et fan el diagnòstic en aquest cas i els metges et donen els resultats ja definitius, fas el càlcul ràpid i penses, miau, ja no arribo.
No, sí, jo en el moment del entreno que ja noté la rotura ja sabia que no iba a poder volver porque había sido mucho más fuerte que la otra vez. Y bueno, se te viene el mundo encima porque quieres ayudar y encima en el tramo final de la temporada y en un momento importante para el equipo. Y yo personalmente también me estaba encontrando muy bien jugando y aquí en el Sabadell estaba muy a gusto, pero mira, cosas que pasan y me hará aprender también.
Acaba, per tant, aquest cicle d'Àlex Sala al Centre d'Esport Sabadell. Encara ets per aquí, encara estàs treballant, encara estàs amb els companys, com dius. Durant aquest cop de mà des de fora, la veritat és que no ha anat malament, perquè quan va passar en aquell moment tots vam pensar, hosti, com trobarem a faltar l'Àlex Sala, un jugador que estava sent important, que estava sent decisiu amb el teu paper. Les coses com són, no és per treure't mèrits, però l'equip s'ha refet molt bé i ha arribat potser en el millor moment aquest tram final de la temporada.
Sí, sin duda, al final llevamos 3 victorias y aparte de eso el equipo está compitiendo brutal. Y sí, he salido yo del 11 y parece que han vuelto las victorias. Pues mira, si tiene que ser así, mejor que no haya podido jugar más, porque el objetivo de todos, ya pensando profesionalmente, es el club, obviamente, y feliz del momento del equipo. Creo que el equipo desde el primer momento ya se veía que éramos una plantilla joven, pero que durante la temporada íbamos a ir creciendo juntos, también muchos jugadores nuevos. Y se está viendo que en el momento final y decisivo de la temporada estamos sacándolo adelante muy bien.
Ara toca rematar-ho. Ho dic perquè l'altre dia va ser una eufòria. Bé, portem 3 setmanes de sensacions, perquè el dia del Castellón també el partit i el resultat va ser contundent. La victòria a Logroño jo crec que va ser un cop damunt la taula també de dir ell, que no és casual, i rematar-ho contra l'Atlètic Balears va ser també espectacular. Però queda un últim pas o una mica més d'un últim pas? Què queda?
Sí, al final yo creo que queda pensar que dependemos de nosotros mismos, que si seguimos haciendo los partidos tan serios que está haciendo el equipo, obviamente no vamos a tener problema, pero no hay que relajarse porque esto es fútbol, los rivales también tienen objetivos que cumplir de la temporada y hay que pensar que lo antes que lo hagamos, más tranquilos podremos estar y luego ya, bueno, mirar hacia arriba, que veo que hay gente que es muy optimista, pues sí, es bonito también, pero creo que es importante fijarse en el objetivo y cumplirlo lo antes posible para ya poder soñar luego.
Imagino que a dintre sou un grup de 20 i tantes persones, entre cos tècnic, jugadors, gent del filial que suma també, tot l'estaf, preparadors, recuperadors... Ha d'haver-hi de tot allà dins. Hi ha molts que s'il·lusionen més enllà o toca fer allò de tocar de peus a terra i dir, espera, poc a poc?
La verdad que dentro del vestuario no hablamos mucho de esos temas, sí que es verdad que el equipo sobre todo habla de la salvación, de que tenemos que ser conscientes de que tenemos que sacar los puntos para salvarnos porque vienen rivales directos y ya hemos ganado 2 rivales directos y tenemos que salvarnos, pero... Luego, tema de mirar hacia arriba, play-off, tal, no hablamos mucho en el vestuario porque creo que no es nuestro objetivo ahora mismo.
Ara toca visitar un altre rival directe, com dius, vindrà després la Nucía, després toca anar a Cornellà. Bé, tot el calendari gairebé ara ja sí que ens el sabem tots de memòria. No crec que hi hagi cap arlequinat que ara ja no sàpiga dibuixar el calendari fins a final de temporada. És una mica trampa o una mica enganyós el fet de que aquests rivals directes sembla que si perds no passa res, però evidentment els hi estàs donant vida també?
Bueno, sí, obviamente al final pienso que si nosotros perdemos ellos suman 3 puntos y se acorta todo mucho más. También es verdad que ahora mismo con las 3 victorias que tenemos, bueno, no podemos permitirnos el lujo de perder puntos, pero tampoco hay que tener tensión ni nervios dentro del vestuario. Creo que sí, que todos sumarán y ellos también saldrán a ganar porque necesitan salvarse igual que nosotros, pero creo que nosotros, tal y como está el equipo, lo sacaremos.
T'havies imaginat per això que al final de temporada fos, i que se m'entengui, tan tranquil, que a quatre jornades al final l'equip tingués a una victòria o victòria i mitja al premi ja final?
Bueno, la verdad que llevamos todo el año entrando en descenso, luego sacábamos un poco la cabeza, pero creo que pensándolo bien, eso también nos hace llegar ahora al momento final con la tranquilidad que hemos tenido para afrontar los partidos sabiendo que era importante ganar, pero tampoco nos ha producido nervios ni no saber estar en el campo, y creo que nos ha ayudado también en ese aspecto para poder sacarlo. Y ahora, bueno, quedan 4 partidos. Creo que nosotros seguiremos puntuando, porque el equipo, aparte de ya la salvación o no, queremos seguir ganando, a todo el mundo le gusta ganar. Entonces hay que hacerlo, hay que salvarse lo antes posible, ya no solo para nosotros, sino para la gente que ha estado todo el año viéndonos, y hay que hacerlo lo antes posible para luego, como ya te he dicho, poder soñar si se puede, y si no, pues quedarte con la mejor impresión de la temporada.
Estem parlant amb l'Àlex Sala, que ho hem dit durant tota la temporada, insultantment jove, però per lo insultantment jove que ets, sembles un autèntic veterà, no només al camp, sinó fora del camp, a l'hora de parlar, a l'hora de mostrar-te, evidentment a l'hora de jugar. Suposo que això és una qüestió de caràcter. Ara em diràs, jo sempre he sigut així, m'imagino.
Bueno, al final creo que es algo que va con la persona, también supongo que poco a poco las circunstancias que te van pasando, tanto ya no solo en el fútbol, sino en la vida, te hace ir viendo pues la vida de una manera distinta, y creo que sí, en el campo igual puedo parecer un poco más alterado, pero no, soy tranquilo, y creo que es importante también tener momentos de calma para pensar y poder actuar lo más fríamente que se pueda, que siempre es mejor.
Vens cedit pel Girona, això és una realitat. Tu has estat a casa gran ja saps el que és estar en un futbol formatiu de primer nivell, ara estàs en el futbol formatiu, però ja a cavall professional d'un altre equip que està a l'elit, com és el Girona. Hem vist els últims minuts ja d'Àlex Sala amb la samarreta del Sabadell, segur a la temporada 22-23, però penses a la 23-24? ¿Qué has de hacer? ¿Qué has de ser? ¿O no estarás de fet?
Saberlo no lo sabe nadie. Yo, bueno, el objetivo que tengo yo es poder volver a Girona y poder hacer una buena pretemporada y quedarme allí, pero también soy consciente que es muy difícil, es primera división y es muy difícil, pero bueno, el objetivo que tengo yo y el sueño que tengo yo es poder estar allí. Luego ya no seré yo el que decida. Y bueno, si hay que salir o cualquier otra cosa, ya se tendrá que ver con el club también, con mi representante y verlo todo.
Tot això per un noi que a casa sap el que és l'esport d'elit. Ho dic perquè ho hem parlat també a les Transmits, ho hem recordat en alguna ocasió. El teu pare va jugar al màxim nivell del bàsquet espanyol, diferents equips, Taurés, l'actual Baskonia, per dir-ho així, Girona, s'ha mogut per la geografia i sap el que és jugar. Fins i tot avui comprovàvem que en algun minut a la selecció espanyola, de manera puntual o circumstancial, però bé, va arribar a jugar amb la selecció espanyola. El fet de que tinguis una referència a casa tan clara, tan evident, del que significa ser esportista de professional i d'elit, m'imagino que això també ha d'ajudar a tenir el cap ben posat en algun moment, no?
Sí, sin duda. Desde que era muy pequeñito siempre me ha llevado por una dirección, y es la del trabajo, del día a día, no pensar en el mañana, sino en lo que está en tus manos en el día de hoy. Y sí, obviamente tengo un referente, desde siempre ha sido mi referente, porque es el que me ha ayudado, y hasta en los buenos momentos, pero sobre todo en los momentos más difíciles, en tema de lesiones, también como todos los jugadores he tenido momentos de no poder participar tanto como me gustaría o no poder participar, y al final ahí es cuando también ves que sí que ha estado en el deporte y que sí que ha estado dentro de un vestuario ya profesional, porque te das cuenta de que las cosas que te hice y los consejos al final luego pasan, y sí, como te digo, es un referente para mí y es una de las personas por las que a día de hoy he podido llegar donde estoy ahora mismo.
Sobretot perquè arriba aquell moment en el qual et diu no hay que precipitarse, tranquilo, allò que dèiem, no? ara m'estaves explicant una miqueta com pot ser aquest estiu, no? L'estiu 23 amb dubtes, amb fer feina i a partir d'aquí ja veurem les decisions. Com diem, el no tenir aquesta pressa o potser altres pares, altres famílies que tenen aquell punt de precipitació que poden jugar en contra del jugador. En el teu cas m'imagino que aquí la cosa es veu amb molta més normalitat.
Sí, bueno, al final pensamos que es algo que tiene que ser así, es un mercado y hay que esperar el momento, tanto de poder hablar con el club, tanto poder hablar con otros clubes, pero bueno, al final es que es tiempo también, yo creo, y a cada uno le llega su momento y sí, hombre, también él tiene experiencia, hasta 11 años ya lo conoce perfectamente, pero sí, yo creo que es eso, es dar las gracias de poder haberlo tenido tan cerca para que me ayude a día de hoy a poder actuar igual con un poco más de experiencia que otras personas.
No és que et vulguem retirar, però si no et faig aquesta pregunta, l'Adrián Arroyo des de l'estudi em matarà. Avui em deia, i com és que no va jugar a bàsquet, Àlex Sala? Ho tenies clar que no? No se't va donar l'oportunitat o és que el futbol se't donava massa bé?
Ya desde pequeño en el colegio siempre fútbol. Luego también en mi familia, que la familia de mi madre es de León, también mis primos siempre fútbol y a mí me ha gustado siempre el fútbol y el básquet, bueno, lo veo de vez en cuando con él, pero yo soy de fútbol.
No, si, pel teu pare no va ser una frustració? Com a pare, en aquest sentit, veure que el fill se li anava al futbol, o és que ja veia que era impossible reconduir-te en aquest sentit?
Bueno, al final a mi padre también le encanta el fútbol, de hecho viene a todos los partidos, también le gusta ver muchos partidos. Y bueno, yo creo que él al final, como cualquier padre, lo que haga su hijo supongo que le hará feliz y al final también, pues lo que te digo, mi hermana también tuvo de pequeñita sus momentos de jugar al básquet y eso, y bueno, cada uno hemos hecho un poco, lo hemos llenado un poco.
Doncs en aquest sentit, aquest paper més familiar de l'Àlex Sala, i com diem, estàs en plena recuperació, o sigui, i ara em deies fora del micròfon, però amb calma, que com sé que no arribo ja segur, encara que forcés, encara que volgués arriscar, no arribo ni a la jornada 38, amb aquesta calma m'imagino de pensar bé, doncs que l'estiu sigui tranquil, que puguis fer net, no? M'imagino, i poder començar una pretemporada amb normalitat, com a mínim que no portis aquesta rèmora, no?, a sobre.
Sí, al final es que es imposible que llegara, yo soy el primero que tengo muchas ganas de volver a jugar, pero no es imposible, entonces sí, al final hablándolo también con los servicios médicos del club y con fisios, doctor y eso, al final creo y creemos todos que lo mejor es tomarlo con calma, ir, eso no quiere decir no entrenar ni nada, pero ir poco a poco para no dar pasos hacia atrás, porque luego entonces se puede complicar más. Al final el objetivo que tenemos es que pueda estar ya en verano bien para poder volver a la pretemporada y luego ya Dios dirá dónde voy a jugar el año que viene.
Doncs a l'espera del que pugui passar, ho remato simplement, t'ha quedat alguna cosa per poder-te, no sé, aquella sensació de dir m'hagués agradat acomiadar-me, haver tingut aquell últim moment, ho dic perquè no sé si tornarem a parlar públicament, en privat segur que tindrem ocasió ni que sigui d'acomiadar-nos, però et quedes amb aquest mal sabor de boca? Una mica agra de dir home, doncs haver marxat aquí la jornada 38 amb la feina feta i poder-me acomiadar de la gent des de dins, suposo que és allò que quedarà, no?
Sí, totalmente, me hubiera encantado poder estar aquí la última jornada, salvarnos en casa y poder celebrarlo con toda la afición desde dentro del campo, pero bueno, es que como te digo, al final si mirara y vería muchas cosas negativas ahora mismo de decir que me he perdido ya los últimos partidos, los más bonitos en casa, pero bueno, creo que lo disfrutaré de otra forma, que podré estar también en el vestuario, aunque no sea en el campo, y lo disfrutaremos igual todos, pero sí, bueno, si me tuviera que quedar con alguna cosa, pues sí, de poder salvarnos aquí en casa con la afición y celebrarlo, pues sí me hubiera gustado, la verdad.
Doncs aquesta, malauradament, no la podrem solucionar. Sí que ho podràs celebrar, espero que ho puguem celebrar tots plegats, encara que sigui vestit de carrer. Ho hem dit durant moltes transmis. Ja no sé si amb aquesta serà l'última conversa que tenim amb l'Àlex Sala, jugador del Sabadell. La propera, potser, ja és parlant com l'Àlex Sala, ara jugador de Ves a saber on, i ex del Centre d'Esports Sabadell, perquè tant de bo poguéssim gaudir encara més amb la samarreta de la Quina, però això sí que sembla prou complicat, no fem volar coloms, perquè això sí que sembla molt complicat que pugui donar-se, entre altres coses, perquè, insisteixo, ho hem dit durant moltes transmissions, no només de tu, d'algun altre cas de company que tens al vestidor, que estem convençuts que més d'hora que tard et veurem jugar al futbol professional. Ho tenim claríssim. No sabem amb quina samarreta ni amb quin escut, però que et veurem jugar al futbol professional, això és una evidència. Àlex, gràcies per tot, gràcies per aquest any, gràcies per el futbol, gràcies pel que has fet pel Centre d'Esport Sabadell, dins del terreny de joc també, i sobretot gràcies per sempre ser-hi, que això també és molt important. Ha estat un plaer, que queden 4 jornades encara, que ens hem d'acomiadar, però com a mínim avui els de Ràdio Sabadell volíem estar una estoneta amb tu, amb aquesta tranquil·litat que dona l'estadi 8, amb la gent que està acabant d'arreglar-ho tot plegat, però que ens volíem acomiadar encara que fos doncs, amb aquest punt, un punt agre, però molt dolç del que ha estat aquesta temporada. Gràcies, per sempre.
Igualmente también os digo lo mismo, muchas gracias por el apoyo que dais al club y todo, y al final el futuro no se sabe, pero siempre seguiré al Sabadell, si por desgracia no puedo volver aquí o no puedo seguir, siempre lo seguiré porque he estado muy a gusto, creo que me han dado muchísima confianza y es un club que si no puedo seguir aquí siempre lo seguiré.
Gracias.
Muchas gracias.
Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
Mig minutet per arribar a 2:15, la conversa del Sergi Garcés amb l'Àlex Sala fa res, fa uns minutets. De seguida tindreu també les fotografies a l'estadi de la Nova Creu Alta que ha fet el Roger Benet. Marxem cap a Terres Alacantines i el César, el que és del César. Fa 3 mesos el vam trucar aquí en antena per saber què tal era aquest Cristian Herrera que arribava al Sabadell procedent de l'Intercity i ja va felicitar en antena la direcció esportiva arlequinada pronosticant que se sortiria i s'està sortint. Per tant, ara toca a nosaltres treure'ns el barret pel gran encert en la previsió que va tenir. Parlo del company de la Ser de la Cara, el Pedro Vera. Bon ull tens, amic, eh? Com estàs, Pedro?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Nada, muchísimas gracias. Pero, bueno, era fácil, ¿eh? Era fácil acertar porque, además, a Cristian le conozco de bastante tiempo, sé el hambre de fútbol, él quiere ser futbolista, él no quiere dejar esta profesión, ni mucho menos, y es un tío comprometido, ¿no? Y al final, bueno, yo... Os conté en aquel momento lo que yo sentía. Primero sentía mucha rabia por la decisión que había tomado la dirección deportiva del Intercity, pero además sentía que el Sabadell había acertado, como ya os dije en aquel momento, y sobre todo que bueno, que iba a tener muy buena simbiosis Cristian Herrera con Sabadell, con el fútbol, la forma de ver también el fútbol que tenéis allí, y sobre todo, bueno, pues me encanta que Cristian haya triunfado, que siga triunfando y que os siga ayudando, obviamente, a mantener esta categoría y estar aquí un año más, porque os lo merecéis.
De moment, 7 gols en 13 partits, tornarà el Solana a diumenge, i la sensació des de fora és que es trobarà un club amb les aigües remogudes. T'ho sí. Pregunto directament, cobra la plantilla d'Intercity, corre perill el seu futur o no?
Es una muy buena pregunta a la que te voy a responder en parte. ¿El futuro peligra? Pues si de aquí al 30 de junio dicen los informes de la bolsa que si no consigue como mínimo 3 millones de euros entrará en disolución. Desde el club, ¿qué nos dicen? Pues lo de siempre, tú ya conocéis, ¿no? Vosotros que sois de fútbol conocéis que los dirigentes dicen, no, tranquilidad, lo tenemos todo controlado ya. Pero teníais un posible inversor de Qatar que anunciasteis a bombo y platillo en el mes de octubre. Tenía que haber hecho el primer ingreso y no ha hecho absolutamente nada. Los jugadores del Intercity, según nos cuentan, se les debe 2 nóminas. Sí que es cierto que se le debía 2, le pagaron la semana pasada una, tenían una pendiente, pero ya estamos en el mes de mayo, con lo cual siguen habiendo 2. Y además de todo eso, fíjate tú, hay una cosa muy muy significativa para, como dices tú, esas aguas revueltas que hay en el Intercity, en un club que hasta ahora había sido todo éxito, 5 años de vida, 4 ascensos, claro, los ascensos, que tienen mucho mérito, que ahí no pongo ningún pero, mucho mérito de ascender a esta categoría como lo hizo el Intercity, pero cuidado que las categorías inferiores a la que ha estado con mucho dinero era bastante asequible los ascensos, ahora ya no. Primera Federación, esto es otra historia. No, con mucho dinero, por mucho dinero que tú tengas, no vas a ascender. Entonces, el futuro en peligro. Pues si no consiguen el dinero, posiblemente sí, pero me da la sensación que bueno, que de aquí a entonces lo van a conseguir. Y por otro lado, bueno, fíjate tú, si están las aguas revueltas, y con esto acabo, con las aguas, que se ha marchado Emre Çolak, que ya hace X tiempo ya dijo que se quería marchar, que le aguantaron. Pero claro, si no cobra este chico, turco, la familia por allí anda regularcilla, pues obviamente he dicho, señores, ustedes no me pagan, hasta luego, Lucas, me marcho. Además de todo eso, decirte que el CEO del Intercity, es decir, de Antonio Gallego, se marcha a la política, deja el Intercity, va en la lista para el Ayuntamiento de Alicante en el número 4, es decir, que va a salir como concejal.
No esteu mai tranquils allà a Alacant, eh? Si no és Intercity, és l'Hércules, si no els dos a la vegada, o sigui que vaja. Sandroni, a tot això que ha canviat de l'equip respecte al que hi havia amb Gustavo Siviero?
Pues yo creo que, que su mensaje ha calado. Es decir, su mensaje es, señores, vamos a intentar ser serios en defensa, porque es que cualquier equipo que nos presiona un poquito o que compite un poquito más, nos mete gol. Y eso no puede ser, sobre todo en esta categoría. Por lo tanto, sí que ha cerrado filas en el tema defensivo, está trabajando muchísimo. Y después, bueno, pues el otro día, la verdad que nos sorprendió con el planteamiento que hizo en el Enrique Roca frente al Real Murcia, que además consiguió la victoria con ese gol de Paul Roger, con la ayuda, obviamente, de uno de los defensas, pero sí que en su planteamiento nos llamó la atención. No ha cambiado demasiado, de hecho Sandoni en su presentación dijo, bueno, yo aquí no vengo a inventar el fútbol, ni mucho menos, cuatro conceptos quiero que el equipo coja, de lo que yo quiero de este conjunto, de esta escuadra, y a partir de ahí, pues serios en defensa y arriba, pues oye, si aparece una para Miku, que está jugando ahora de titular, o para Roger, o Aarón Piñán, que son las referencias en ataque, pues mejor que mejor. Pero si no perdiendo el partido, pues yo creo que ese es el primer objetivo, que no me marquen y a partir de ahí intentar ganar.
I l'última, Pedro, sobre el suport social que té Intercity, perquè només ha donat 50 entrades a l'equip de Sant Joan al Sabadell, que de fet van volar en menys de dues hores. No hi haurà més públic visitant. Home, em sorprendria molt que diumenge l'Antonio Solana estigués ple, no?
Realmente aquí en Alicante la afición la tiene Hércules, no tiene aficiones de Intercity, un Intercity que os recuerdo que viene de un pueblo de la comarca de la Alacantí, de aquí de Alacant, que es San Juan. Ellos traen ese club aquí a Alicante, así que tienen muy pocos, 200, 300 aficionados, todo lo más. Y la verdad que es curioso, esta fe que lo diga yo, que yo soy alicantino, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones hay más invitados en la zona de tribuna que realmente aficionados de pago, ¿no? En eso. Así que supongo que intentarán, o por lo menos la idea del club es que el fútbol base esté presente en ese partido, sabe que se juega muchísimo frente a Sabadell, y por lo tanto, pues me imagino que habrá un poquito más de público de lo habitual, pero vamos, 1,000 personas como mucho y teniendo en cuenta de que hay mucho director deportivo y entrenador que suele pasarse por aquí.
Doncs Pedro Vera, periodista a la Cantí, que sempre és un plaer saludar-te en antena. Ens veiem per allà. Una abraçada. Cuida't molt.
Un abrazo. Adiós.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig al 11 de juny, Sofia Ilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. Don't forget my love.
De tornada de la publicitat, 2:15, molta teca tenim avui en el programa i també a l'esport sabadellenc. Per exemple, Iker Pajares debuta aquesta matinada al Mundial d'Squash que se celebra a Chicago, una cita històricament que se li ha noegat. Mai ha passat de la primera ronda, per exemple, en les 4 edicions anteriors, i en les 2 últimes ho va fer lesionat. Això sí, el del tenis Sabadell ve de signar un bon paper a l'europeu de seleccions i la seva estrena serà contra el suís Dimitri Steinmann, el 25è del món, 7 llocs per sobre de Pajares en el rànquing. L'últim cara a cara entre tots dos va ser l'any passat al mateix escenari, però això sí, a la primera ronda del Windy City Open amb victòria del sabadellenc per 3-0. El duel està programat per avui, però a 1:15 de la matinada hora d'aquí. I l'Estalpul Natació Sabadell pot segellar també avui el seu accés a la final de la divisió d'honor masculina de waterpolo. Després de guanyar dimarts el primer partit de semis, va ser a casa per un còmode 12-6, doblant en el marcador, l'equip de Quim Colet visita avui la piscina del Terrassa. Respecte a aquest duel d'abans d'ahir, el tècnic de l'Estalpul espera més exigència per part dels agarencs i també més encert dels seus en atac. Un partit, diu, que serà especial pels terrassencs, alguns dels quals podrien fins i tot acomiadar-se davant de la seva afició.
Pot ser l'últim partit de la temporada pel Terrassa, juguen a casa, hi ha diversos jugadors que es retiren, voldran fer-ho el millor possible i si és amb una victòria, doncs despedir-se de la seva afició doncs amb una victòria. O sigui, espero un partit realment més complicat segurament que el d'avui.
A 9:15 arrencarà el duel a les instal·lacions del Terrassa. En cas de ser necessari un tercer partit, la sèrie tornaria dissabte a Sabadell, a Can Llong. Mentrestant, a l'altra semifinal, l'Atlètic Barceloneta es va estrenar ahir a la nit amb golejada en un altre derbi, en un altre duel veïnal, en aquest cas contra el Barcelona, contra el CNB, amb victòria dels mariners 17-8. I Roquetes de Mar serà finalment la seu de la Lligueta d'Ascens a la Divisió d'Honor Or Femenina d'handbol, tot i que l'Or Gràcia es va postular a última hora per organitzar-la a instàncies de la mateixa Federació Espanyola. Finalment la designació va anar a parar a terres andaluses. L'entitat verdiblanca va presentar ahir al matí la seva proposta, que incloia jugar els partits en un recinte de més capacitat, com era el pavelló Nord, però l'ens federatiu va decidir a la tarda que jugués a Almeria, que era la principal candidata des d'un primer moment, com, per exemple, ja tenia en ment l'entrenadora del Gràcia, Carol Carmona. A tot això, el sorteig també va deparar que l'OAR debuti el divendres, dia 12 de la setmana que ve, contra l'anfitrió, contra el mateix Roquetes. Carmona valora d'aquesta manera l'estrena contra l'equip que jugarà a casa.
A mi personalment crec que et prefereixo el primer partit que no l'últim. Més tard pel fet de, ja no a nivell esportiu, sinó ja a nivell ambiental. Crec que potser el primer partit, doncs, bueno, és l'anfitrió, no? No deixa de ser l'anfitrió i és el primer partit on hi ha nervis, on comença tot. Però si t'has de jugar alguna cosa, doncs crec que jugar-t'ho potser al final contra l'anfitrió seria molt més complicat.
Els altres dos rivals de les verdiblanques seran l'ICASA madrileny el dissabte 13 i el Mislata valencià el diumenge 14. Recordem que els dos primers pugen i que el campió, a més, tindrà l'oportunitat de jugar les fases d'ascens a la Lliga Guerrera Ciberdrola.
Jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Manger le truc...
Saludem també al president de l'OAR Gràcia Sabadell, Salvador Gomis. Què tal, com estàs?
Molt bé, Adrià, gràcies. Sempre que estic amb vosaltres estic bé.
Preparant ja les fases d'ascens amb aquestes opcions que ahir fins i tot vau presentar la sol·licitud per acollir-les. Finalment tocarà fer les maletes i marxar cap a Almeria, però van haver-hi unes hores que semblava que hi havia opcions, no?, de celebrar-les aquí a Sabadell.
Sí, la veritat és que la federació va contactar amb nosaltres perquè eren conscients de que dilluns havíem intentat fer una proposta i pensàvem, bueno, pels inputs que ens donaven, doncs que hi havia ganes de fer-les aquí a Catalunya, no? Un cop la vam presentar vam rebre la notificació de que no entràvem dins del sorteig i que quedaven otorgades al Roquetes de Mar, no? Bé, agafarem maletes i tirarem milles, que també ens agrada.
El pavelló municipal de Gràcia no podia ser, m'imagino, per un tema de capacitat. Estava tot previst per, en el cas que fossin concedides al pavelló del Nord, acollissin aquestes fases. Eren molt exigents els requisits o no?
Bé, a part de lo que és el tema de l'streaming i de la capacitat del pavelló, doncs, sincerament, tampoc és que hi haguessin cap altre argument que ens privés de poder organitzar. I ja aprofitant la vinentesa, doncs, agrair al Servei d'Esports doncs, la disponibilitat d'una manera ràpida que ens va posar el pavelló nord a la nostra disposició. Estava clar que sense aquesta predisposició per part d'esports no hagués estat possible ni plantejar-nos la possibilitat de fer la proposta.
Almeria, Roquetes, ja de fet, des del moment en el que es classifiquen per l'última lligueta, sonava com a candidat, no sé si era la gran favorita.
Bé, quan passen aquestes coses sempre hi ha rumorologia. El primer dia sonava Roquetes, el segon dia ja sonava Mislata i fins i tot es postulava Madrid com una possibilitat, no? Al final és un tema d'un joc així, com t'ho diria, amb el que ningú sap si hi ha proposta, si no hi ha proposta, i al final tot és uns diners que es posen en un sobre i que la federació obre per saber quina és la candidata a la que s'adjudica. No?
El que sí que és segur, i m'aventuro a dir-ho ja a una setmana vista, és que hi haurà públic graciant, perquè al final l'any passat amb el masculí a Sant Cugat, a Eibar, aquest any, per exemple, només cal veure l'ambientàs que hi havia a casa contra la Yales Arauts, la gent que es va desplaçar també a la localitat guipuscoana, l'ambientàs que hi havia al pavelló per seguir el partit amb la pantalla gegant que van fer conjuntament entre el Bar i Ràdio Sabadell. No sé si dir que a nivell esportiu, però també a nivell social, el club travessa un dels seus millors moments de les últimes temporades per tot això, per aquest xup-xup que hi ha.
Sí, i tant, Adrià. És una passada l'ambient que tenim al club, perquè sí que és cert que sempre el més mediàtic són els primers equips, però els nostres segons equips, tant masculí com el femení, estan a un pas d'ascendir a la Lliga Catalana. De fet, aquest cap de setmana té un partit molt important el nostre segon equip, amb el que només el fet d'aconseguir un punt ja serà matemàticament equip de Lliga, i les noies també estan, em sembla, un parell de partits a programar-se ascendides també, i bueno, és tot plegat, no? És veure que doncs els primers equips estan enxufadíssims, no tan sols a nivell de joc, sinó amb la resta de l'entitat, de com hi ha aquest ambient transversal amb el que els dos primers equips estan a baix animant els petits, i els petits corresponen, i hi ha un ambient de bon rotllisme increïble a l'entitat, que ja ens tocava després d'uns anys així de sequera i passant-ho una mica malament a nivell esportiu, no?
Acabo, president, parlant per aspectes més purament econòmics. Recordo que l'any passat ja vam fer aquesta lectura, que el primer equip masculí es va quedar un partit d'ascendir, i ja vam fer la típica pregunta de l'OAR Gràcia està capacitat per poder assumir una plaça, una categoria per sobre d'on es troba ara mateix. Ara que les noies de 4 que jugaran les fases, 2 pujaran, no sé financerament quina diferència pot haver-hi entre jugar plata i or, i si el Gràcia ha arribat al cas, si a la pista ho aconsegueix, està capacitat per poder sufragar els costos?
Aviam, per començar, la diferència és abismal. I hem de pensar que passem d'estar en un grup on hem tingut 4 desplaçaments a passar en un grup on tots seran desplaçaments, perquè l'únic equip català que milita a l'OAR, probablement, a no ser que sigui després els despatxos, pugui aconseguir mantindre la categoria, és ja equip matemàticament de plata. Això et comporta pues, moltes despeses en aquest sentit, no? Per descomptat que aquest any estem una mica més ben preparats que l'any passat. Estem treballant-hi amb algunes opcions que ens poden fer il·lusionar amb si som capaços d'esportivament assolir aquest ascens a poder-hi fer-hi front. Però el que sí que tenim clar és que si volem fer-hi front no té de ser una cosa d'un sol any. Té de ser algo que ens doni estabilitat i que ens converteixi aquesta categoria d'or amb la nostra categoria i ser capaços esportivament estar poder ser competitius. Però de totes maneres no van fer contagiaments. Per descomptat, primer es tindrà de jugar aquesta fase. Serà una fase complicada. No serveix les estadístiques amb aquestes històries. La gent s'ho juga tot a un partit i cada partit serà una final, hi haurà pressions ambientals, hi haurà nerviosisme de cada equip, i al final sabrem el resultat la propera setmana, no? Després mirarem si al final doncs, totes aquestes il·lusions que tenim dipositades amb algunes de les empreses amb les que hem contactat doncs són capaços de transmetre-les i poder fer aquest pas definitiu.
Doncs tant de bo que ens haguem de veure amb aquest problema econòmic, perquè a la pista s'ha assolit l'ascens i fins i tot hi ha aquesta opció remota, però clar, és una mica surrealista que el món de l'esport pugui saltar dues categories, però és que el primer d'aquesta fase pot aspirar a jugar-ne una altra amb els primers d'or per lluitar per Lliga Guerrera Ciberdrola, que això ja seria, no sé, o sigui, seria fer un doble salt impossible d'imaginar ara mateix.
Pues sí, tal com ho has dit, jo crec sincerament de que actualment no tenim equip per assolir aquest salt, però sí que tenim un equip que, com diu la dita de la Lliga Iberdrola, és la Lliga Les Guerreres, i nosaltres una altra cosa no, però guerreres ho som, vamos, una barbaritat, no? Llavors, és el que et deia, quan estàs ficat amb aquestes iniciatives, al final tu jugues tot amb una sèrie de partits i no saps, no ets capaç de saber el que pots donar de tu mateix, no?
Doncs a donar guerra, segur que sí, a Roquetes, la setmana que ve de divendres a diumenge. Salva Gomis, enhorabona per tota la temporada, passi el que passi a Terres Andaluses i a gaudir d'aquestes fases. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres, Adrià.
Pel que fa a unes altres fases, les masculines, l'OAR es podria quedar aquest mateix dissabte ja sense opcions matemàtiques de repetir l'experiència de l'any passat a Eibar. Els de Pere Llats, més enllà de treure endavant el seu partit a la pista de la Roca, amb qui estan empatats a punts, necessiten una ensopegada del Sant Cugat al pavelló del Sant Esteve Palau Tordera per arribar vius a l'última jornada. El pivot verd i blanc, Guillem Correro, no perd l'esperança i espera un cop de mà d'un conjunt que es troba a mitja taula i no s'hi juga res.
Nosaltres, en Sant Esteve, sempre ens ha costat i de ben segur que el Sant Cugat també els hi costarà, segur, seguríssim. A veure, esperem que els nostres amics de Sant Esteve ens facin un favor.
I, de fet, independentment del que faci el rival, Correro prefereix no mirar de reull aquest altre partit i centrar-se només en el duel a la Roca.
Nosaltres al final anirem a la nostra idea de treure els dos punts, que és el que necessitem, i els altres, vull dir, el Sant Cugat, que faci el que hagi de fer, nosaltres sentats amb el nostre, i de ben segur que serà un gran partit.
La penúltima jornada, la primera nacional masculina, serà unificada i, per tant, els partits en els quals hi hagi coses en joc arrencaran a la mateixa hora, dissabte, a les 7 de la tarda.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Més coses, dissabte torna el millor karate a la ciutat amb la celebració del 6è campionat d'Europa Kyokushin. Aquest matí s'ha dut a terme la presentació d'aquest torneig organitzat pel Club Karate Dojo Sabadell. I el Sergi Parc, amb aquest reportatge, ens en dona tots els detalls.
500 karateques de 23 països diferents es reuniran a la ciutat demà passat per participar en aquest europeu. Un torneig en què lluitadors de totes les edats i de diferents pesos, tant en categoria masculina com femenina, es barallaran per aconseguir una medalla. Com és habitual en aquests tornejos, estem parlant de dues modalitats dins del karate Kyokushinkai. La kata, que són exercicis i moviments, i el kumite, els combats, que en aquest cas són de contacte. Daniel Sánchez, el president del Club Dojo Sabadell, parla dels grans baluards que tenen el club i que es podrà lluir aquí a casa.
Aquí a Sabadell tenim dos dels actuals campions d'Europa, el pes mitjà, Juan Carlos Auge, i el pes pesat, Pol Salguero, que esperem que repeteixin el campionat que van aconseguir l'any passat a Polònia, doncs que aconsegueixin repetir aquí a la seva ciutat, doncs aconsegueixin el segon títol. Després, de part de la nostra escola, són 24 participants, entre nens i adults, kates i comitè.
Com escoltàvem, hi haurà més d'una vintena de representants del club sabadellenc amb nombroses opcions a medalla, però enfront tindran els millors karateques d'Europa, amb països com Polònia, Suècia o Ucraïna com a principals adversaris. Laura Reyes, la regidora d'Esports, posa en valor el nivell que hi haurà al campionat.
Acollim, doncs, amb entusiasme, amb ganes, una nova activitat esportiva d'alt nivell a la nostra ciutat, i estem segurs que aquest campionat ajudarà al foment del karate no només aquí a Sabadell, sinó a la promoció de la ciutat i del karate arreu del món.
L'últim gran campionat que va organitzar el Dojo Sabadell va ser fa poc més d'un any, però no va ser a nivell europeu, tot i que hi havia convidats estrangers, sinó estatal. Aquest cop es fa un creixement a escala continental i també hi ha un canvi d'escenari. Del Pavelló Nord de fa un any es passarà dissabte a la pista coberta de Catalunya.
L'escenari és perfecte. L'any passat era el campionat Spanish Open, que és un internacional que ve el 90% de gent de l'estat espanyol, però també venen països diferents. Aquest és un campionat d'Europa que té un muntatge espectacular, que té el tatami central elevat, que té llums, que té megafonia, equip de so extra, no del pavelló. És un altre format de campionat molt més gran, molt més important.
L'esdeveniment començarà dissabte a les 9 del matí amb la desfilada de participants. A continuació es donarà el tret de sortida a la kata i a partir de les 12 arrencaran els combats, tot en una jornada que es clourà a les 9 de la nit amb el lliurament de premis.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Tram final de programa, 6 minutets ens queden d'aquest Hotel Suís del dia 4 de maig, dijous. Parlem també, anava a dir de ciclisme, és que em tira molt aquest nom lligar-ho amb la bici, però no només és això. Ara Sandra Santanya s'ha proclamat subcampiona del món de duatló cross per grups d'edat. La ciclista sabadellenca, un cop retirada, està provant disciplines noves. L'any passat va guanyar, per exemple, l'europeu d'aquesta especialitat a Bilbao, el que li donava plaça per aquest mundial disputat ara a Eivissa. I a Sant Antoni de Portmany ha estat segona. La sabadellenca ha estat entrenant amb un tècnic específic de triatló que l'ha ajudat en aquest temps.
Vaig posar a treballar no fa gaire, la veritat, fa bastant poquet, i bueno, doncs molt contenta de les sensacions i sobretot de ser un esport diferent, de disfrutar fent esport, que és el que ara m'interessa i m'agrada, òbviament.
Evidentment, el tram de bicicleta va ser el seu punt fort de la prova, que va patir unes Santanyes una mica més a l'inici, al primer segment a peu, però que va poder conservar, va poder mantenir el lloc al podi en el segon.
La part del córrer una miqueta lenta, això sí, però després en bici he pogut remuntar moltíssim i m'he ficat quarta de la general i segona de la meva categoria i bueno, a l'últim córrer doncs, he pogut aguantar. Era molt tècnic l'últim córrer i bueno, m'ha anat bé perquè jo no corro, no tinc velocitat, però bueno, les pujades a la mola pues sí que em donen tècnica.
Per tant, aquí fent comarca també a l'hora d'entrenar-se, després de ser campiona d'Europa i subcampiona del món de duatló cross, ara el dubte és si seguirà especialitzant-se o tornarà a la bicicleta. No s'ho pren de manera professional, com ho feia abans amb la bicicleta de muntanya, i en el futur, per tant, seguirà combinant disciplines.
La veritat és que molt contenta, no? Subcampiona del món de grups d'edat i, bueno, pues més endavant ja veurem el que faré. Ara, de moment, pues, aquests dos eventos són els que tenia programats a llarg plaç i ara, doncs, bueno, intentar entrenar i preparar l'europeu de Bike Marató Master que es farà l'11 de juny a França.
A Eivissa, per cert, Santanyes ha competit contra rivals franceses, brasileres o australianes, amb la qual cosa anava bastant a cegues sobre quines eren les principals rivals en aquest Mundial de Duatló. D'Eivissa a Galícia. I de Sandra Santanyes a Ivan Meritxal, que ha guanyat la primera prova del campionat gallec de raids a Xunqueira de Espadañedo, a Ourense. El pilot sabadellenc ja va guanyar la passada edició del campionat, pujant al podi en totes les proves i, de moment, està complint amb l'objectiu de revalidar victòria.
Vaig guanyar aquest cap de setmana el raid a Xunqueira, que és el primer del campionat gallec de raids. I bé, doncs estrenem la temporada amb una victòria, cosa que sempre motiva. Ha sigut un raid, la veritat, molt bonic, no sense dificultats.
La prova va constar de dues etapes, dividides entre dissabte i diumenge. La primera jornada es componia d'un total de 210 quilòmetres, en els quals Meritxell va acabar en primer lloc amb un bon avantatge respecte als seus perseguidors. Diumenge va ser un recorregut més curt de 75 quilòmetres, on el sabadellenc va patir una avaria a només 30 de meta. Amb aquesta situació, tot semblava perdut, però els seus companys d'equip i fins i tot rivals amb opcions de guanyar es van frenar per ajudar-lo a reparar la moto. L'Ivan va arribar a la meta com va poder i posteriorment va rebre una sanció de temps, però amb els temps de dissabte es va acabar proclamant campió d'aquesta primera prova. Un Ivan Meritxell que agraeix així l'esportivitat.
El diumenge es va plantejar una etapa més curteta, de 75 quilòmetres, a l'esprint, molt ràpida, i vaig tenir una avaria mecànica a 30 quilòmetres d'arribar a meta. Per sort la vaig poder resoldre amb l'ajuda dels meus companys barra rivals. Alguns d'ells inclús optaven a la victòria i van per ajudar-me, cosa que demostra el bon esperit de cooperació que tenim en aquest esport, en el Rally Ride. I bé, doncs gràcies als meus companys a la seva ajuda vaig poder acabar una miqueta en precari, però l'avantatge que vaig agafar dissabte va ser suficient doncs, per endur-me la prova, així que molt content.
Amb la ment al Dakar del 2024, Meritxell vol fer un bon paper a les cites que té, a més de buscar patrocinadors també per aquesta gran cita, aquest gran esdeveniment, el Dakar. Les competicions i els entrenaments seran la principal font de preparació abans del gener del 2024.
Un any intens, amb molts entrenaments pel davant, molta competició i esperant fer un bon paper al Dakar i tornar a casa content, celebrant haver-lo acabat.
Mentrestant, Meritxell combinarà algunes proves a Europa amb una al desert abans de l'aventura al Dakar d'aquest sabadellenc, com sabeu, afincat des de fa temps a Galícia. I un apunt ràpid de bàsquet, el Natació Sabadell arriba a l'antepenúltima jornada de la Copa Catalunya masculina, esgotant les seves opcions d'entrar al play-off d'ascens. La derrota contra l'Espanyol en el duel directe abans de l'aturada pel pont de maig va deixar els de Jonathan Ramírez quarts de grup a dues victòries del conjunt perico. Per tant, si els nedadors volen tenir alguna possibilitat d'acabar tercers, hauran de guanyar tant sí com no aquest diumenge a 8:15 del vespre a la pista del líder, l'Alpicat, i esperar que l'Espanyol punxi a casa contra l'Artés per poder apropar-se a aquest objectiu. Pocs segons perquè comenci el Notícies Migdia, per tant, recollim estris demà tota la prèvia de l'Intercity Sabadell amb Miqui Lladó, la seva roda de premsa, i en directe Alejandro Sandroni, el tècnic dels alacantins aquí a l'Hotel Suís. Una abraçada des del control de so de la Rocío García. Per recuperar el programa, tan fàcil com anar a les nostres xarxes socials o al podcast de l'Hotel Suís a radiosabadell.fm. Que passeu un bon dijous. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.